L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestre els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 14 de febrer, destacarem... La vicepresidenta del govern reitera que la llei de vegueries no forma part de l'agenda de l'executiu. L'alcalde de Móra la Nova, Joan Manuel Sabanza, afirma que el magatzem temporal centralitzat és una oportunitat històrica i que, si no s'aprofita, pot ser l'última per a la Ribera d'Ebre. Jordi Boronat tornarà a encapçalar la llista de Convergència i Unió a les municipals de Santa Bàrbara. El Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta farà una festa homenatge a tots aquells que han format part de les llistes electorals municipals durant aquests anys de democràcia. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, va recordar el passat divendres al matí a Tarragona que la llei de vegueries no forma part de l'agenda del govern. Ortega va insistir que en uns moments com els actuals, l'important és reduir l'administració i no pas crear-ne un nou nivell. L'escoltem.
Bueno, jo ho he dit, la llei de vegueries en principi no està a l'agenda del govern. Nosaltres, en una situació de crisi, en el que estem fent doncs, és aprimant l'estructura política de l'administració, racionalitzant al màxim l'administració, el que no té cap sentit és crear un nou nivell d'administració. Per altra banda, voldria deixar ben clar que avui per avui l'únic que permet fer la llei de vegueries és canviar el rètol de Diputació de Tarragona per vegueria de Tarragona. Per tant, això, si em permeten, l'agenda del govern hi ha una prioritat per damunt de totes, que és una política social la més important, que és generar llocs de treball. Això ho farem doncs, donant recolzament als empresaris, les empreses, als treballadors, perquè siguin ells, amb les condicions màximes que els puguem donar des del govern, els que creïn aquests llocs de treball. I aquesta és la màxima prioritat. I crear un nou nivell d'administració fins que no en puguem doncs, treure un altre, i això en aquest moment depèn d'una llei estatal, doncs no ho farem.
La vicepresidenta va fer aquestes declaracions en el marc de la seva visita a Tarragona, on, preguntada pels periodistes, va recordar que el partit ja va manifestar al Parlament el seu posicionament contrari a la ubicació del magatzem de residus nuclears a Ascó. D'altra banda, l'alcalde de Móra la Nova, Joan Manuel Sabanza, de Convergència i Unió, va defensar en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies l'arribada a la comarca del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears com una oportunitat històrica per al desenvolupament econòmic i la generació d'ocupació. Sabanza va advertir que la Ribera pot penedir-se de refusar el magatzem temporal centralitzat, tal com va passar amb la central de cicle combinat d'Enron, que l'any 2000 es va projectar a Móra la Nova, però que finalment no es va instal·lar per l'oposició social i política. L'escoltem.
Evidentment, ara tenim davant una altra gran oportunitat històrica i si no la sabem aprofitar, jo crec que aquesta ja pot ser definitiva. A veure, una inversió de 700 milions d'euros no se't planteja cada dia. L'acció més important que es pot fer amb aquesta comarca els propers mesos i el proper any és canviar el xip i canviar la mentalitat i deixar de ser los del no i plantejar tot el que és el tema energètic, que és el que nosaltres hem especialitzat, com una oportunitat de futur. Veure-ho en positiu, no allò, som uns desgraciats perquè no sé... i reivindicar sempre la compensació perquè resulta que nosaltres tenim aquí, doncs no, nosaltres ho hem de plantejar des del punt de vista, ho hem de plantejar en positiu, dir, escolta, nosaltres som una comarca energètica i la nostra especialització és el que més sabem fer, és préssecs i quilowatts, doncs aprofitem-ho i això ho hem de vendre en positiu.
L'alcalde va parlar també dels motius que l'han dut a terme a la decisió de no tornar a presentar-se com a candidat a l'alcaldia del seu poble, després de 32 anys en el càrrec. Escoltem.
Si doncs, haguéssim plantejat de plegar doncs, en, moment, en hores baixes, per exemple, doncs, per Convergència, això, home, jo crec que no hauria sigut honrat per la meva part, després de tants anys, una mica s'abandona ara que, doncs no, jo crec que les coses s'han de fer ben fetes, doncs, bueno, ara que tornem a estar allà on havíem d'estar, on havíem estat sempre i tal, i hi ha un bon relleu, doncs vinga, va, fem el canvi, i el motiu és aquest, eh? Però jo dic, no és ni per cansament, ni per agotament, ni per falta d'idees, ni d'il·lusió, ni de projecte, perquè això existeix, eh? Però crec que 32 anys, doncs, són molts anys, i ara, a efectes de relleu, jo entenc que és el moment ideal, ideal per donar continuïtat al projecte, no?
L'Assemblea de Militants de Convergència i Unió a Móra la Nova del 4 de febrer va escollir a Ferran Blader com a alcaldable de la formació per a les eleccions municipals. Aquest va estar l'últim pas per confirmar la veu de Sabanza a la primera línia de la política municipal. Sabanza va ser el primer alcalde de la democràcia a Móra la Nova. Va ocupar el càrrec el 1979 amb 24 anys i encara militava a Esquerra Republicana de Catalunya. El 1988 va entrar com a diputat al Parlament, càrrec que va mantenir durant 15 anys.
Serveis informatius de Mute.
Jordi Boronat tornarà a encapçalar la llista de Convergència i Unió a les municipals de Santa Bàrbara. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la notícia.
El passat dissabte, 12 de febrer, es va celebrar a Santa Bàrbara l'Assemblea de Militants i Simpatitzants de Convergència i Unió al municipi, on, entre altres punts, a l'ordre del dia s'escollí el proper cap de llista convergent a les eleccions municipals del proper mes de maig, un cop l'actual cap de llista i alcalde, Jordi Boronat, anuncies que es tornaria a presentar per continuar amb el projecte de poble endegat feia 4 anys a la població. En aquest sentit, l'Assemblea va acordar per unanimitat que l'actual alcalde de Santa Bàrbara i president local de Convergència i Unió al municipi encapçalés a la llista a les properes eleccions en base a la trajectòria professional al front de les diverses responsabilitats que ha desenvolupat en el mateix Ajuntament i també en general en el marc de la societat planera. Boronat va acceptar l'encàrrec de l'Assemblea, segons va dir, perquè segueix tenint per a Santa Bàrbara un projecte de futur clar i renovat, fixant-se com a prioritats el manteniment de la cohesió social, l'aposta per les noves infraestructures i el manteniment de la qualitat de vida de tots els planers i planeres. Cal recordar que Jordi Boronat va néixer a Santa Bàrbara ara fa 41 anys, desenvolupant la seva tasca professional en el món de la psicologia. L'any 1995 fou elegit regidor de joventut a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, essent alcalde Josep Bertomeu, membre del Consell Assessor de la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. El 1999, amb Joaquim Martí com a alcalde, és primer tinent d'alcalde d'Esports, Joventut i Personal, Hisenda i Especial de Comptes. El 2003, també amb Joaquim Martí, és primer tinent d'alcalde d'Hisenda, Especial de Comptes i Serveis de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Finalment, l'any 2007, va ser elegit alcalde de Santa Bàrbara per majoria absoluta fins l'actualitat.
El Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta prepara una festa homenatge per a totes aquelles persones que han format part de les llistes electorals municipals durant aquests anys de democràcia. Una festa que s'enmarca dintre dels actes previs a la campanya electoral. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, tot està llest ja per a la primera fase del canal Aldea Camarles. Aquesta primera fase està dotada d'un pressupost de 15 milions d'euros i ha estat adjudicada a l'empresa Comsa. El total de la inversió de la posada en funcionament d'aquesta infraestructura, que es construirà en tres fases, serà de 100 milions d'euros. Joaquim Vilagrassa, president de la comunitat de regants del canal de l'Aldea Camarles, argumentava la importància d'aquest inici de les obres tan reivindicades que ha de dotar a l'interior de part de la comarca del Baix Ebre d'un rec de suport que pot incidir en la millora del primer sector a la zona. L'escoltem.
Sí, es tracta d'un projecte reivindicat des de fa molts anys. La comunitat i la concessió té més de 80 anys de vida i la veritat és que fins ara no l'han vist fet a realitat. Estem parlant d'un rec d'una àrea de secà, oliveres principalment, que aportarà una regularitat en quant a la producció i també una millora quantitativa i qualitativa, diríem, de les collites, no? Home, en el temps que corren, me sembla una notícia important pel territori. És possiblement la inversió més segura en què comptem en aquests moments a la zona i que, en dependència de l'obra en si, home, doncs també ha d'aportar un valor afegit de feina a la zona que falta ens fa.
Aquesta primera fase té un termini d'execució de 15 mesos i consistirà en la captació d'aigua del riu i la impulsió a la primera bassa. Tot el projecte, que serà entubat, tindrà una longitud total de 10 quilòmetres.
Serveis informatius de Mute.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va fer públic un informe sobre la relació entre el piragüisme i la dispersió de la plaga del musclo zebra. Segons els resultats, en una jornada d'activitat amb piragua es pot transportar fins a una vintena de larves de l'espècie si es navega en caiac i fins a una setantena si s'utilitza una piragua rígida. En canvi, no hi ha indicis que el piragüisme pugui contaminar zones netes perquè es desconeix quantes larves sobreviuen i quantes són necessàries per contaminar l'aigua. L'estudi es va dur a terme durant el 2010 per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre amb l'anàlisi de tots els instruments que s'usen en aquesta pràctica esportiva, l'embarcació i el material complementari i personal. Davant els resultats d'aquest estudi, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre recomana que assequi tot el material per desinfectar-lo i dur a terme una segona desinfecció amb productes químics de fàcil adquisició, com el lleixiu i el vinagre. Aquests protocols de neteja i desinfecció caldrà, segons la Confederació, donar-los a conèixer entre els esportistes i aficionats que practiquen el piragüisme a través d'una campanya d'informació i sensibilització. El mètode d'anàlisi va consistir en 7 campanyes de mostreig fetes entre els mesos de maig i setembre de l'any passat, tenint en compte que al llarg d'aquest període el musclo zebra es reprodueix. La primera mostra es va prendre a l'embassament de Mequinensa i les altres 6 a l'embassament de Riba-roja. En total, es van detectar 416 larves entre els elements analitzats de la pràctica de piragüisme. Les embarcacions van estar les que contenien un major nombre de contaminació i larves, seguides dels neoprens i les armilles. La secció de Mans Unides de la Diòcesi de Tortosa ja ha donat a conèixer els 3 projectes que subvencionaran enguany amb motiu de la nova campanya contra la fam que l'entitat endega amb el lema «El seu demà és avui». En concret, s'ha escollit l'equipament de 69 dispensaris mèdics de la República Democràtica del Congo que donaran servei a 7.000 persones i que té un cost de 82.000 euros, així com l'ampliació d'una escola a Zimbabwe amb un cost de 78.000 euros. El tercer projecte serà per a una escola de noies a Sri Lanka, afectada pel tsunami de l'any 2004. L'any passat, l'entitat va recaptar 234.000 euros, una quantitat inferior a la del 2009, ja que la crisi també ha afectat les donacions. En total, durant el 2010, s'han recaptat més de 15.000 euros menys que l'any 2009. Tot i aquesta davallada d'ingressos, les aportacions han cobert amb els projectes que s'havien previst finançar. Com a curiositat, el responsable de la comptabilitat de Mans Unides Tortosa, Vicent Beguer, va detallar que una empresa que no està ubicada a la diòcesi ha fet una aportació de 6.000 euros per participar dels projectes que es financen des d'aquesta entitat. La campanya contra la fam d'aquest any de Mans Unides està destinada a intentar reduir la mortalitat infantil fins a 2/3. Precisament, el cartell enguany representa un xiquet enmig d'un paisatge desèrtic que somia amb un plat de menjar. La presentació de la campanya contra la fam de Mans Unides a Tortosa va comptar enguany amb la participació d'una missionera escolàpia que durant 26 anys treballa a una regió del sud de Senegal. Fina Costajusa va explicar que durant aquests anys s'ha treballat per reduir la mortalitat infantil amb l'adequació de maternitats, orfenats i parvularis. L'escoltem.
Es va reduir al principi, entre el 2000 i el 2006 es va anar reduint, però a partir del 2006 va tornar a augmentar. I va tornar a augmentar doncs, perquè el canvi climàtic també es nota. I el canvi climàtic es nota, amb la qual vol dir que la pluja és menys abundant, les collites d'arròs són més dolentes i tot això torna a fer altra vegada la roda de la pobresa. Les palanganes d'arròs tornen a estar més buides i tornem a tenir malalties que abans semblava que havien disminuït, que tornen a aparèixer. Torna a aparèixer una tuberculosi, torna a aparèixer més morts de xarampió que abans, torna a aparèixer més morts de qualsevol cor que abans, i totes aquestes coses... Com solucionar-les? No podem plegar veles ni podem dir que no es poden solucionar. Es tracta d'anar educant a la dona. I si hem d'anar educant a la dona per anar-li fent desaparèixer també tabús que hi ha a nivell de tradició i fer-li desaparèixer també creences. Un ou no es pot donar amb un nen, tradicionalment, perquè si el nen pren ous es tornarà lladre. I en canvi l'ou és un aliment molt ric en proteïnes. Aquestes coses han d'anar passant generacions, però només l'educació els podrà anar traient aquestes coses.
Amb tot, l'any 2000 la taxa de mortalitat infantil se situava en el 58 per mil, tot i que es va aconseguir anar reduint fins al 2006, actualment la taxa no només s'ha reduït, sinó que ha augmentat i està en el 59 per mil. Clausura del curs de geriatria a l'Ametlla de Mar. Aquest curs s'emmarca en el projecte formatiu que du a terme l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar conjuntament amb l'ITFO. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El passat divendres 11 de febrer va tenir lloc al Telecentre de l'Ametlla de Mar el lliurament de diplomes del curs de geriatria a les dones que van completar amb èxit la formació de 300 hores amb teoria i pràctica. El curs, que era gratuït, el van fer persones que es trobaven en situació d'atur i va estar gestionat per ITFO UGT i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquest curs és una mostra de que pel Consistori Calero la formació i l'ocupació és una prioritat. De fet, a darrers d'any es preveu que la residència d'avis i centre de dia estigui ja finalitzada i, per tant, es pugui oferir ocupació a tots aquests professionals que s'han format mitjançant aquests cursos. I és que des del consistori s'afirma que la posada en marxa d'aquest centre suposarà un servei per a la gent gran alhora que es dinamitzarà econòmicament el municipi. De fet, ja s'han realitzat diverses edicions del curs i, a més, es preveu repetir-lo. Andreu Martí és l'alcalde del municipi.
Jo crec que avui és un dia de molta satisfacció perquè donem de manera avui, donem avui els diplomes que acrediten a tot un conjunt de persones de la Cala, en aquest cas dones, una formació que han tingut, que ja es va iniciar un altre curs, que ara se continua amb aquest, que avui se consolida amb l'entrega dels diplomes i que n'hi haurà un en un futur. És molt important aquesta complicitat que tenim entre el sindicat i, en aquest cas, l'Ajuntament de l'Ametlla per projectes conjunts que són el projecte més important, que és la formació de les persones.
Per la seva part, Vifredo Miró, secretari general de l'UGT a les Terres de l'Ebre, va elogiar el bon treball realitzat per l'Ajuntament de l'Ametlla i la voluntat de continuar unint esforços amb el consistori Calero pel que fa a formació. Escoltem Vifredo Miró, secretari de l'UGT a les Terres de l'Ebre.
No és ni un final de trajecte ni un escomençament, és un pas més en la col·laboració que des de fa molt de temps estem portant amb l'Ajuntament de l'Ametlla i esperem seguir portant. Este curs s'emmarca en un projecte molt potent que es va iniciar fa ja alguns anys sobre cursos de geriatria. Estic molt content perquè sembla ser que les obres del geriàtic ja han començat.
A l'acte van assistir també la regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí, la de Formació, Anna Gallar, i la de Benestar Social, Teresa Callau.
Serveis informatius de MUTE.
Convocats els Premis de Recerca Ramon Calvo, de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, amb la col·laboració de la Fundació Caixa Tarragona de Catalunya Caixa, convoca la novena edició del Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca, amb una dotació econòmica total de 2.300 euros. La convocatòria és oberta als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre, tal com explica la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
L'Institut de Deltebre organitza la novena edició del Premi Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona. L'Institut de Deltebre vol recordar a través d'aquest premi la persona de Ramon Calvo, que fou mestre, director de l'Escola Riu Mar, professor del centre de l'Institut de Deltebre, membre del Consell Escolar de l'Institut de Deltebre, creador de la Casa de Cultura de l'Ajuntament i promotor i impulsor de tot l'àmbit cultural a Deltebre. Els joves són l'esperança del futur de les nostres terres i si volem que la qualitat dels recursos humans sigui el més important, hem de donar prioritat a la investigació i al seu desenvolupament. I això pretén fomentar aquest premi, que s'adreça a tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre i també alumnes d'escoles d'art d'arreu de Catalunya. Tenim per una part el Premi Cartells, el disseny premiat serà utilitzat per l'anunci de la convocatòria de l'any següent, i el Premi d'Investigació i Recerca. Els premis s'adrecen a tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre i es premien amb dues categories, la modalitat científico-tecnològica i la modalitat humanístico-social. Els guanyadors i guanyadores reben una dotació econòmica subvencionada per la Fundació Caixa Tarragona, Catalunya Caixa.
L'entrega i lliurament de premis tindrà lloc el dijous 28 d'abril. El termini de presentació a la convocatòria dels Premis de Recerca Ramon Calvo finalitza el proper 11 de març.
Serveis informatius de MUTE.
Dissabte 19 de febrer, a partir de les 11 del matí al recinte firal de Sant Carles de la Ràpita, Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, la tradició i la nova cuina amb les receptes més típiques i innovadores. Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a la Ràpita. A més, hi han programades diverses activitats paral·leles. La Unió de Comerç Rapitenc organitza el Fora Estocs d'hivern al costat mateix del recinte firal. L'estació nàutica de la Ràpita us ofereix grans descomptes en moltes activitats fent les reserves abans del 17 de febrer. I els dies 18, 19 i 20 es celebrarà la regata Eurocup 29è Gran Premi La Ràpita Delta de l'Ebre, a la Llotja del Peix. Organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. La Ràpita, una mar de diversió.
Dinou i 20 de febrer, al pavelló firal d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obri les seves portes, 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de MUTE. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu anem com totes les setmanes a repassar el que ha donat la jornada futbolística del cap de setmana. Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens porta l'actualitat futbolística de les Terres de l'Ebre.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, en dediquem els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de MUTE a conèixer com els ha anat la jornada futbolística del cap de setmana als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana. En el grup cinquè, on tenim dos equips del nostre territori, dos equips que representen en aquesta ocasió la cara i la creu del futbol. Cara per a l'Amposta, que golejava per 4-1 el Gavà, jugant com a local, bon partit dels ampostins, que sumen així 3 punts més per contra, derrota i, per tant, la creu per a l'Escó, que en aquesta jornada novament va perdre, jugant com a local també, a casa, per 0-2 davant la Pobla de Mafumet. Cada cop més difícil la salvació per a l'equip de la Ribera d'Ebre, després d'aquesta derrota. L'Amposta és ara mateix 13è, amb 30 punts. L'Escó és penúltim, amb 21. Passem a la primera catalana, 23ª jornada de campionat i també dos en representants del nostre territori, que tampoc no els van anar massa bé les coses en aquesta jornada. La Rapitenca, jugant com a local i al camp de la Devesa, va caure per 0-2 davant del Sant Cristòfol. També el Tortosa va perdre, en este cas en el seu desplaçament al camp del Peralada, pel resultat de 2-1. La Rapitenca continua a la part mitja alta de la classificació, amb 37 punts, són 600, i el Tortosa no aconsegueix de sortir de la part baixa, són 17ens amb 23 punts. A la regional preferent, en este cas 21ena jornada de campionat, i en este grup segon, el Remolins en Vítem empatava 1-1, sumava un puntet en el seu desplaçament al camp del Viladecans. No molt millor hi van anar les coses al Roquetenc, que jugant també a fora al camp del Pubillacases va caure derrotat pel resultat d'1-0. El Remolins Vítem és 6è amb 33 punts. El Roquetenc, amb 21 punts, ocupa la 16ª posició. Pel que fa a la primera regional, grup 6è, els resultats van ser Cambrils 3, Valls 0, Aldeana 1, Jesús i Maria 2, Ulldecona 1, La Sénia 1, La Cava 2, Alcanar 2, Nàstic B 0, Catalònia 3, Campclar 3, Cambrils Unió 1, Torredembarra 1, Gandesa 0, L'Ampolla 3, Salou 1 i La Canonja 1, Calafell 0. Líder, el Campclar amb 50 punts, seguit del Valls, que en té 43. A la segona territorial, grup primer, Camarles 0, l'Ametlla 2, Santa Bàrbara 2, Deltebre 1, Alcanar B 1, Pinell 4, Batea 1, Vilalba 1, Flix 1, Amposta B 1, Perelló 2, Olímpic de Mora 2, Roquetenc B 2, Masdenverge 0, Corbera 4, Benifallet 0 i Horta de Sant Joan 3, Mora la Nova 1. És líder l'Olímpic de Mora de manera destacada amb 52 punts, seguit del Pinell, que en té 43. I acabarem amb la tercera territorial, resultats del grup on militen la majoria dels equips de les Terres de l'Ebre, el grup 20è, i els resultats van ser Arnes 1, Sant Jaume d'Enveja 1, La Cava B 1, Jesús i Maria B 1, Remolins Vitem B 2, Ginestà 2, La Galera 4, Torre de l'Espanyol 0, Rasquera 1, l'Aldeana B 2, Catalònia 2, Benissanet 1, Ulldecona B 0, Godall 1, Atlas de Tortosa 2, Tivissa 0 i Campredó 2, Tivenys 2. Líder, el Sant Jaume amb 54 punts, seguit del Godall, que en té 46.
L'abadia dels Alfacs serà escenari de l'èlit europeu dels Estats Units i d'Austràlia en embarcacions de 29er. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens porta aquesta notícia.
Aquest passat cap de setmana van arrencar al port de la Ràpita els entrenaments preparatius per a la regata Trofeu Bellanium Gran Premi Vila de Sant Carles de la Ràpita, una regata inclosa dins el circuit Eurocup 29er de vela, circuit que consta de 9 proves que es fan arreu d'Europa al llarg de l'any i que al final dona el rànquing de la Copa d'Europa en embarcacions 29er. La regata de la Ràpita serà la primera prova d'aquest circuit europeu que per primer cop arribarà al nostre municipi de la mà de l'empresa Bellanium i amb el suport de l'Ajuntament de la Ràpita. L'espectacularitat dels velers participants és un dels principals atractius d'aquesta prova en què participaran embarcacions que són candidates olímpiques a Rio de Janeiro 2016. Des de l'organització Eduard Rodés, gerent de l'empresa d'alt rendiment Bellanium, ens explica com el vaixell 29er és per a la vela el que l'Snowboard ha estat per a l'esquí.
El 29er és un vaixell que té l'interès especial per part de la Federació Espanyola de Vela, perquè realment, o sigui, és un tipus de vaixell que s'està promocionant moltíssim. És la vela moderna, són els skiff, són vaixells d'alt rendiment, els high performance, que es denominen, que realment, o sigui, tenen unes prestacions de velocitat, de maniobrabilitat, d'espectacularitat molt, molt importants, i que realment és cap a on s'està dirigint la vela jove en aquests moments, la vela jove i la vela olímpica. O sigui, perquè no hem d'oblidar que sempre la vela jove és la, diguem, l'escola per al pas següent, que és anar a uns Jocs Olímpics, a navegar en classes de categoria olímpica. El 29er és un vaixell que, depenent de la manera com s'aparella, és a dir, el pal i les veles que se li posen, pot ser el vaixell juvenil que es coneix com a 29er o la classe olímpica que s'ha triat per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016, que és el 29er XX. És un doble trapeci, és el mateix vaixell que se li posa un pal i unes veles més grans amb doble trapeci, és a dir, les dues persones van penjades fora del vaixell, i realment, o sigui, bueno, és el high performance femení per excel·lència.
Les millors embarcacions 29er XX d'Europa, els Estats Units i Austràlia i una cinquantena d'esquifs juvenils participaran en aquest certamen a la Ràpita,